Continguts en xarxa.
Don't expect an apology. We're all getting panicky about what will happen when the last British troops leave. The Muslims outnumber us cops 20-1. You're not very interested in our problem, huh?
I thought you were a Jew.
I stopped being a Jew when I married Nissim. While I was waiting for you, I saw your Melissa coming home. What did she have to say about me waiting for you?
She said you were dangerous.
Everybody in Alexandria is dangerous. She could hire an assassin and have me killed for the price of a new dress. Oh, you have a crown of sugar on your chin.
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquest diàleg entre Anouk Aimée i Michael York, amb què hem obert el programa d'avui, era una escena de la pel·lícula Justine, de Josh Cukor, basada en la famosa novel·la de Lawrence Durrell, que és la primera part de la seva tetralogia El quartet d'Alexandria, en què narra una mateixa història des de quatre punts de vista diferents. Les altres tres parts van ser Baltasar, Mount of Life i Clea. La versió que va fer Cukor, de Justine, és del 1969 i va comptar amb un estol d'actors molt bons. Dirk Bogarde, Michael York, Anna Carina, Philippe Noguer i, en el paper principal, l'actriu Anouk Aimée. Anouk Aimée serà la protagonista d'aquest Cinema a la Xarxa perquè, com sabeu, ens ha deixat recentment. Concretament, va morir el 18 de juny passat amb 92 anys. Ja feia anys que havia reduït moltíssim la seva activitat. Anouk Aimée era filla d'actors i va estudiar teatre i dansa a França i Anglaterra, i el seu debut al cinema el va fer el 1947, quan tenia 15 anys, en el film La casa sota el mar. En aquest film, Anouk Aimée interpretava una noia que es diu Anouk, i és justament d'aquest personatge d'on ella va treure el seu nom artístic, que ja la va acompanyar sempre. I és que Anouk Aimée, en realitat, no es deia Anouk Aimée. Es deia Nicole Françoise Dreyfus. És just aleshores que Marcel Carné l'escull per a la seva pel·lícula La flor de l'edat, amb guió de Jacques Prévert. Havia de ser la protagonista, acompanyada de grans actors d'aquells anys, com Arletty, Martin Carol, Serge Reggiani i Paul Meurice, però la pel·lícula no es va acabar. Es basava en una revolta d'adolescents en un centre penitenciari l'any 1934 i se'n va rodar la meitat, però tot d'una es va aturar el rodatge i avui dia només en queden les fotografies que es van fer al plató. Va ser una gran oportunitat perduda per Anouk Aimée, però l'escriptor Jacques Prévert, que creia molt en ella, li va aconseguir una altra oportunitat, Els amants de Verona, basada en Romeo i Julieta de Shakespeare, que la va convertir en una estrella. Faltaven encara 16 anys perquè rodés Les estacions del nostre amor. Aquesta és una escena dintre d'un cotxe entre Enrico Maria Salerno i Anouk Aimée.
Scusami. È che già troppo spesso per conto mio torno indietro al passato. Alla bella età in cui volevamo o non volevamo qualcosa. Alla stagione delle grandi scelte della nostra vita, del nostro amore per la vita, per tutto.
Ma tu perché non sei contento? In fondo, tutte le cose che volevi da ragazzo le hai avute. Volevi andartene di qua e te ne sei andato. Volevi fare il giornalista e sei diventato un buon giornalista. Se ti sei sposato ci sarà stata una ragione, e queste sono cose che restano, anche se a volte pare di no. Perché non sei contento allora?
Ah. Perché la nostra stagione è passata. Non ci si oppone alla vita nessuno. Ti viene addosso così. E quando non sai più cosa scegliere o stai al gioco, o niente.
Les estacions del nostre amor, un film protagonitzat per Anouk Aimée l'any 1965 quan tenia 33 anys. Anouk Aimée, més enllà d'alguns títols capitals, té una filmografia extensíssima perquè des del seu debut a 15 anys no va parar mai de treballar fins al punt de rodar unes 80 pel·lícules. En la primera etapa roda L'home que veia passar els trens, basada en una obra de George Simenon. Roda també La meravellosa Montparnasse 19, de Jack Becker, al costat de Gerard Philippe, sobre la vida de Modigliani. Aquí Anouk Aimée interpreta el personatge de Jeanne Boutern, que va ser parella i model del pintor. Dos dies després que ell morís, ella, Jeanne Boutern, amb 21 anys i embarassada, es va suïcidar llançant-se per una finestra. Montparnasse 19, de Jack Becker, és una pel·lícula esplèndida. Si no l'heu vista, veieu-la. Amb Jacques Demy, un altre director, Anouk Aimée roda dues pel·lícules. Una és Lola, on encarna una ballarina de cabaret, i l'altra és Estudi de models, amb el mateix personatge 10 anys després, que són la primera i la darrera pel·lícules d'una trilogia d'aquest director que es va completar amb Els paraigües de Cherbourg. Entre els anys 50 i 60, Anouk Aimée roda tot un seguit de films que donen d'ella una imatge, diguem-ne, evanescent, immaterial, com si es tractés de l'amor ideal. I l'any 1960, Fellini li dona un paper formidable. Li dona un paper a La Dolce Vita, al costat de Marcello Mastroianni. A La Dolce Vita, Anouk Aimée encarna Maddalena, una dona sofisticada amb qui Mastroianni manté una breu història d'amor. Aquesta és una escena entre ells dos.
Lo sai, vorrei essere tua moglie, esserti fedele. Vorrei tutti insieme. Vorrei essere tua moglie. Vorrei divertirmi come una puttana.
Stasera non so perché mi sembra di volerti tanto bene, di avere bisogno di te.
Ah sì, è vero?
Sì, è vero. Non so se hai parlato sul serio, se mi prendi in giro, ma non importa. Ti voglio bene, Maddalena. Vorrei stare sempre con te.
Dopo un mese mi odieresti.
Perché dovrei odiarti?
Perché non si può avere tutto in una volta, una cosa o l'altra. E io non posso più scegliere, è troppo tardi. Del resto, io non ho mai voluto scegliere. Non sono che una puttana, lo sai. Non c'è rimedio. Sarò sempre una puttana. E non voglio essere altro.
No, non è vero. Sei una ragazza straordinaria, Maddalena, io lo so. Il tuo coraggio, la tua sincerità. Davvero ho bisogno di te. Pensa che la tua disperazione mi dà forza. Saresti una compagna meravigliosa, perché a te si può dire tutto, sai tutto. Maddalena, mi senti? Rispondimi. Maddalena, su, basta con questo gioco, torna qui, voglio parlarti ancora.
Una escena entre Marcello Mastroianni i Anouk Aimée a La Dolce Vita de Fellini. La vida sentimental d'Anouk Aimée va ser força moguda. Va mantenir una relació sentimental amb Marcello Mastroianni i va tenir 4 matrimonis que li van durar molt poc. Un any el primer, amb Edward Zimmerman, 3 anys amb el director grec Nikos Papatakis, 3 anys amb el compositor Pierre Barou i 8, el més llarg, amb l'actor britànic Albert Finney. Va ser precisament durant el seu matrimoni amb Albert Finney que ella es va prendre una pausa a la seva carrera instal·lant-se a Londres, deixant de fer cinema i fent vida familiar. Després de divorciar-se i va tornar al cinema i va rodar un munt de films. En total, com he dit abans, ens deixa 80 pel·lícules, però n'hi ha unes de molt concretes per les quals se la recordarà sempre. Una, a més, de La Dolce Vita és 8 i mig, que roda un altre cop en Fellini, en la qual interpreta el paper d'una esposa neuròtica. Una altra és Una nit, un tren, on encarna el personatge d'una dona enigmàtica que li escau força. També roda La història d'un home ridícul, de Bertolucci, però el director amb qui va treballar més sovint no va ser aquest, sinó Claude Lelouch. Les més destacades de totes van ser Un home i una dona i Viure per viure. Aquesta última, amb Yves Montand, Annie Girardot, Candice Bergen, i aquí Anouk Aimée només hi feia un cameo. I d'aquestes dues pel·lícules, la més important i de major repercussió, per descomptat, va ser Un home i una dona, que va tenir un èxit immens. Immens. Molt per damunt dels seus mereixements, també ho hem de dir. Recordo que es va estrenar al cinema Windsor Palace de Barcelona. Se'n feien 4 sessions diàries, a les 4 i a les 6 de la tarda, a les 8 del vespre i a 2:15 de la nit, i totes 4 exaurien les localitats, dia rere dia durant mesos, amb unes cues immenses a la Diagonal. La pel·lícula no deia gran cosa. Tot girava entorn d'una dona, en Ukemé, vídua d'un especialista cinematogràfic que havia mort rodant una escena perillosa, que establia una relació sentimental amb un home, Jean-Louis Trintignant, més aviat tímid i introvertit, que també era vidu. I per amanir-ho, totes les imatges que se'ns mostren en aquest film estan regades amb la música de Pierre Barou. Es dona la circumstància que, com li havia passat a Marcel Mastroianni, arran de la Dolce Vita, en Ukemé s'enamora de Pierre Barou durant el rodatge d'Un home i una dona. La diferència amb Mastroianni és que Baró i ella es van casar. Un home i una dona va ser una pel·lícula també multipremiada. A banda de 4 nominacions, una per a Ukemé, va guanyar 2 Òscar, a la millor pel·lícula i al millor guió escrit per el mateix Claude Lelouch, la Palma d'Or del Festival de Cannes i 2 Globus d'Or, un a la millor pel·lícula estrangera i l'altre a la millor actriu dramàtica en Ukemé. Després, Claude Lelouch va estirar el fil d'aquesta pel·lícula i en va fer 2 seqüeles. La primera va ser Un home i una dona, 20 anys després, en què, com diu el títol, recuperava els mateixos personatges per veure què se n'havia fet d'ells 2 dècades més tard. És a dir, que si en la primera pel·lícula, la del 1966, Trintignant i en Ukemé tenien 36 i 34 anys, respectivament, en aquesta segona, del 1986, tenien 56 i 54. Però és que en la seqüela posterior del 2019 els retrobem 33 anys més tard, cosa que vol dir que han transcorregut 53 anys des que els vam conèixer. Ara, per tant, els dos personatges són vells, Trintignant té 89 anys i en Ukemé 87. Serà la darrera pel·lícula de la seva vida. Permeteu-me que remarqui que la qualitat de les seqüeles queda molt per sota de l'original, i l'únic al·licient de veure aquestes seqüeles és gaudir d'aquests dos grans actors en acció, sobretot a ella, en Ukemé. I és que, en realitat, el que tenia millor la pel·lícula Un home i una dona, parlo de l'original, era, i és, en Ukemé, que s'imposa per damunt de la trivialitat del seu personatge. En Ukemé era una gran actriu, una actriu magnètica, l'espectador la veia i ja no podia deixar de mirar-la, perquè era enigmàtica, fràgil, distant, sensual, elegant, sofisticada, misteriosa, melanconiosa, tot alhora. I el més important, tot en ella es percebia com a natural, sense un bri d'afectació interpretativa. Per això va esdevenir una actriu de culte per a tots els amants del cinema, i per això nosaltres li hem dedicat avui aquest cinema a la xarxa que ha tingut Pablo Palenzuela a les vies de so. Lamentant la seva mort el 18 de juny passat, a París, a l'edat de 92 anys, li direm adeu escoltant les veus de Pierre Barou i Nicole Cruzil interpretant el tema principal de la pel·lícula Un home i una dona. Fins la setmana vinent, amics.
Xarxa.